Molt bé, esteu sintonitzant Xocolata Express i estem a punt d'iniciar la nostra segona hora. Segona hora que, com us he explicat abans, té un contingut no sempre el mateix, sinó divers, dispers. Sembla, com aquell que diu, un rebost o un calaix de sastre. Avui, per començar temporada 19-20, tenim un il·lustre personatge. Podríem dir que es diu Fender, però en realitat es diu un altre nom. Es diu Agustí Magnet i és l'home que més sap de guitarres Fender. Bona nit, Agustí.
Hola, bona nit, Pere. Benvinguts aquí a la ràdio. Sempre és agradable estar aquí.
Deu fer ja un parell d'anys ben bons.
Sí.
Vam fer un programa que va tenir força ressò. No em para mai ningú per dir, ostres, allò el que vas dir l'altre dia, no acostuma a passar, però el dia que vas venir tu aquí sí, perquè vas començar a explicar una mica la història de la guitarra Fender, de la factoria Fender, de la marca Fender, vaja, i això va sorprendre a molt personal que va tenir el goig o va tenir la sort d'escoltar-ho. Fa pocs dies ens vam trobar pel passeig i ens vam emplaçar una a l'altra a fer una segona part i, per què no, d'aquí uns dies una tercera. Tot teu.
Molt bé.
Què ens has d'explicar?
Bueno, avui farem, com que l'altra vegada, i efectivament fa uns 2 anys això, vam fer un repàs, diguem, global. O sigui, vam començar des dels inicis i fins al final d'una manera molt, diguem-ne, suau i molt per sobre, molt a tipus de borrador, perquè per fer un programa d'aquest tipus necessitaríem unes 6 hores per fer tota la història ben feta. Llavors, aquesta vegada hi ha un efecte molt curiós en la història de la fàbrica Fender, del per què als anys 70 les guitarres encara es troben bé de preu. O sigui, ara tu pots trobar una Stratocaster de l'any 75, sense cap problema, bastant ben conservada, no necessàriament apedregada, és una guitarra, la pots trobar bé, a la línia d'entre 2.000 i 2.500 euros, la pots trobar. Cosa que no pots trobar amb una del 65, el 66, el 64, el 63, ja, sense parlar de les del 54, 55, 56. Ara, per exemple, fa poc s'ha vengut amb subhasta la del David Gilmour, que ha vengut 300 guitarres de la seva col·lecció.
Hosti.
300, sí, encara en té més. I escolta, ha batut un rècord, em sembla que s'han pagat a la línia dels 3 milions i escaig de dòlars per una guitarra.
Per tot el lot o per
una guitarra? La Stratocaster, la negra. La famosa Stratocaster negra que ell tenia, que li va regalar el seu pare, que anava amb un màstil diferent, després ell se li va canviar el màstil a través d'un tal senyor Taylor, que era el seu luthier, el seu, diguem, curador de guitarres, i es va vendre per 3 milions i alguna cosa. O sigui, ha passat a ser una de les guitarres més cares Fender mai vengudes.
Però més per ser el model
més per ser
i l'any
del,
que no pas
no,
per ser del David
no,
Gilmour.
Més per ser, per ser del Gilmour té molt a veure. Com a guitarra, és una guitarra que en principi els col·leccionistes, si no arriba a ser del Gilmour, no els hagués interessat, perquè és una guitarra que és una mongrel, o sigui, és una guitarra mestiza, és una guitarra feta de 2 guitarres. Llavors, això no
com
agrada.
Com li has dit, mongrel?
Mongrel, sí, es diu en mongrel. Yeah. Com era la Blackie del Clapton. La Blackie del Clapton neix de 4 guitarres. O sigui, hi ha peces de 4 guitarres amb una sola guitarra. Les altres les va muntar, les va regalar George Harrison, el Jeff Beck, va anar fent regalos varios de les que ell no volia, i es va quedar amb la famosa Blackie, que és la seva guitarra estrella, que l'ha acompanyat durant tota la història. No necessàriament sempre ha tocat amb les mateixes, però sí que la va fer servir moltíssim, i la Blackie és la guitarra que va arribar a un punt que no li servia. O sigui, es va fer tan vella i tan matxacada i tan retocada i tan no sé què, que al final ell va renunciar a anar tocant amb la Blackie i ja va començar a portar guitarres que li feien a Fender expressament per a ell i de més.
Déu-n'hi.
Això era tota la línia del Custom Shop, que es diu.
Estaves en el 75?
Estava al 65.
65.
O sigui, el 65 és l'any que Leo Fender, o sigui, realment va ser el 64, En el Leo Fender, amb una visita rutinària en el metge i de més, li fan una exploració, allò general i tal. L'home, pues, estava molt actiu i, en fi, es gastava bastant físicament pel tema de la feina. Es va fer una revisió i, per un error de diagnòstic, com es va confirmar després, li van diagnosticar una enfermedad que li donaven entre 3 i 5 anys de vida.
Hòstia.
Això al 64. Llavors, va coincidir en el temps amb que la marca CBS, la Columbia Broadcasting Systems, que estava especialitzada en emissores de ràdio, era lo seu, la CBS, doncs, va començar a diversificar el producte, les inversions. És un grup d'inversió molt important que està a la costa est dels Estats Units, per tant, això els hi quedava molt lluny. Però, com que van arribar al punt de dir, bueno, volem créixer, doncs hem de diversificar el producte dintre del mateix més o menys ram de lo que és una emissora de ràdio, lo que és la música i lo que és les factories de coses de música. I els hi van rellençar una oferta allò galopant, li van dir al senyor Leo Fender, bueno, com que vostè... oi que ho veu clar que d'aquí 4 dies vostè no hi serà, el que li surt més a cuento en aquest moment és que vostè es tregui la companyia de sobre. Ell va fer uns números, va fer tot unes deliberacions familiars i de més, i al final va arribar a la conclusió de que efectivament era millor vendre's l'empresa que no deixar-la en herència en els familiars no sabran què fer-ne, poder serà un problema, a millor els hi prendran el pèl, no sé què, total, deixa'm-ho fer a mi. Total, que van arribar a fixar el preu de la factoria amb tots els empleats i totes les instal·lacions i tot el que hi havia en aquell moment, amb 13 milions i mig de dòlars, de l'any 65.
Això és molt, no?
Això era molt, perquè pensa que era l'any 65. O sigui, 13 milions de dòlars eren 2.600 milions de pessetes. Clar, 2.600 milions de pessetes no ho valia ni a la SEAT, per entendre'ns. Llavors, en aquella època. Vol dir que què passa? Que, bueno, els de la CBS, doncs, van estar regatejant i discutint i tal. Total, que això es va portar a terme a l'1 de gener del 65. A l'1 de gener del 65, Fender passa a ser propietat de Columbia Broadcasting Systems. Llavors, els de la Columbia aquesta, bueno, de moment, com que el seu era guanyar diners, per això diversificaven i feien una inversió important, doncs volem diners. Bueno, total... que el 65 comencen a haver-hi petits canvis a la fàbrica, comencen a aparèixer una sèrie de personatges una mica especials que no tenien res a veure amb el món de l'instrument musical, que aquest és un dels errors que hi ha sempre en aquests casos, i van començar a aparèixer gent que només anaven, com se'n diu aquí, de cara a la pela. I llavors van començar a economitzar sistemes de producció. O sigui, no comprem la fusta tan cara, comprem-la una mica més barata per les pròximes sèries, perquè pensa que quan CBS va comprar Fender hi havia material per fer guitarres durant un any, sense comprar res. O sigui, el material ja hi era. O sigui, Fender això ho tenia molt clar, que havia de tenir gènere per anar a poder fabricar si hi havia algun problema, que si ara el de la fusta no ens ven, que si no sé què. Manera, doncs, anem-ho acaparant nosaltres i anem fent. Llavors, esclar, ells anaven fent, com que les pastilles se les feien ells i les xapes de ferro també se les feien ells, tot això era una producció, diguem, casolana, de casa. Llavors, l'únic que tenien extern eren les pintures, el tema del metall i de les cordes i el tema dels plàstics. Tot això era extern, i la fusta, evidentment. Tot això ho havien de comprar. Bueno, a partir d'aquí comencen a inventar noves línies de producció. Els de CBS diuen, no, aquí s'han de fer guitarres. Però moltes més que no pas Stratocaster, Telecaster, Precision Bass i Jazz Bass, que això és la base de Fender, sinó que necessitem algú més atractiu, més gamma, volem vendre més. Bueno, i s'inventen la Coronado, la famosa guitarra Coronado, que aquesta va passar bastant sense pena ni glòria, però sí que va tenir algun ressò amb algun sector, sobretot el sector del blues, sobretot dels Estats Units. Aquí a Europa en van venir molt poques de Coronados perquè eren més cares, i a més, com que hi havia restriccions per importar guitarres aquí a Espanya, o sigui, per treure diners a l'estranger, hi havia molta restricció, llavors no es podia importar tot el que fabriquessin. I van fitxar amb un fenomen que es deia Roger Rosmeisel. Aquest Roger Rosmeisel era fill d'una família que fabricaven violins i violoncels a Àustria i Alemanya. Van emigrar cap als Estats Units i van continuar fabricant violins i cellos allà, als Estats Units. I el nano doncs, es va fer a casa seva. I per lo que sigui, doncs, algú el coneixia o sabien del tio que anava suelto per ahí, i van dir, hòstia, fitxem-lo i fem una guitarra de caixa ara que Gibson està amb hores baixes. O sigui, hores baixes vol dir que Gibson va tenir un petit problema amb segons quins subministradors de fusta i tal, i no feia totes les guitarres sempre, sinó que a temporades feia la 335, després feia la L5, feia la Super CES 400, altres models de caixa, guitarra de caixa buida.
Sí, sí.
Fender no havia fet mai de guitarres de caixa, ni en volia fer. El que passa que els de CBS van incorporar amb aquest fenomen allà i van començar a fer la Coronado. I la Coronado hi havia tres models. Hi havia la Coronado 1, la Coronado 2, que era de 12 cordes, i llavors hi havia la Coronado Wild Boot, que era amb una tapa a davant, diguem, de fusta tropical. Era molt maca, era una guitarra que la veies i deies, ostres, quina guitarra més maca. De sonar, sonava igual que l'altra, però era que era més atractiva. Bueno, anem tirant endavant, comencem, saltem a l'any 67, tot això ja sota CBS, i ens trobem que la part d'amplificació que també fabricava Fender, que així es va començar Leo Fender fabricant amplificadors, van passar-se al transistor. I aquí va haver-hi una revolució important. O sigui, es van deixar de vendre amplificadors Fender perquè eren a transistors. O sigui, s'abandona la vàlvula...
Que l'important era el de vàlvules.
Exacte. Llavors entren els d'allò. I amb això que s'incorpora un fenomen que es diu... A veure... Paul Rivera, exacte. El Paul Rivera. El Paul Rivera, que ara té la seva marca d'amplificadors a vàlvules fets a mà, soldadura punt a punt, vull dir, molt ben fet. I aquest va haver de desenvolupar 4 o 5 amplificadors a transistors. Que era el Deluxe Reverb, el Vibrolux Reverb i el Pro Reverb. Tots aquests equips duien la caixa de l'equip anterior, que era a vàlvules, però ja era a transistors. I això va fer una petita davallada que en aquell moment, en el 67, va ser quan el Forrest White, que era el director de producció de Fender, que aquest havia començat amb Fender de feia molts anys, va dimitir. O sigui, dimiteix Forrest White. I això va ser un cop molt fort pel Leo Fender. Perquè havien crescut junts, havien anat sempre junts. El Forrest White li deia de tot al Leo, perquè a més... el Leo tenia un problema i és que no afinava la guitarra perquè no la sabia tocar. A més, odiava el rock and roll.
Això que no sabia tocar la guitarra.
No sabia tocar la guitarra. Era clarinetista. Tocava el clarinet, però bueno, allò de diumenge a la tarda, eh? Vull dir, no tot el dia. I el cas és que ell odiava el rock, però com que li donava diners, es havia de fer màquines de rock. Que no es van fer precisament pel rock, es van fer per la música hawaiana, aquestes guitarres. D'aquí ve el famós tremolo de l'Stratocaster per imitar el so d'una guitarra hawaiana. Bé, en aquell moment, per exemple, quan el Leo Fender feia algun amplificador nou, tenia el capçal allà sobre del despatx, l'altaveu per allà a terra, i una guitarra Stratocaster posada a sobre la taula. I com que no la sabia tocar, rascava les cordes, rang, 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 tal com anava. Estava desafinada, és igual. Es tractava de fer soroll perquè ell volia sentir l'amplificador. I en el despatx del costat hi havia el Forrest White. I li havia arribat a llançar hasta la cadira. O sigui, en el jefe li llançava la cadira. Para ja de fotre soroll que no es pot treballar. I ell diu, no, aquí es ve a treballar i això és treballar. Cada un tenia la seva manera de veure l'invent. Però vaja, el cas és que va passar tot això. I, curiosament, a l'any 65, la primera compra que fan els Beatles de dues guitarres Fender són dues Stratocaster de color blau cel. De color Sonic Blue. Un blau cel per nosaltres, eh? Pels terrestres, un blau cel. I aquestes dues guitarres només les van fer servir amb estudi. Mai les van portar en directe.
No sonaven? No, no els hi agradaven?
No, estaven molt acostumats a la Rickenbacker, a la Gretsch, inclús el baix del McCartney era un Hofner,
sí,
que era,
sí, sí,
era alemany. Vull dir que era un baix, el baix famós Hofner Violin, que és el que s'ha fet tota la vida. I després va passar amb el Rickenbacker, ja va passar amb altres marques, però en principi amb Fender no hi van anar mai. Exceptuant al final, sobretot a l'últim concert, en la terrassa de l'edifici Apple, que el George Harrison surt amb una Telecaster de fusta de noguera. Surt una Walnut Telecaster, una Rosewood, perdó, Rosewood Telecaster. La Walnut va ser un Strato, que va ser una altra guitarra. Però el Harrison va ser l'única vegada que se'l va veure tocant en directe, perquè a més va ser l'únic concert. Una altra cosa és vídeos en els estudis, gravant la cançó, no sé què, llavors sí que en veies alguna de Fender per allà. Però en directe, allò de sortir a l'escenari amb una Fender, això va passar molt poques vegades. Però curiosament el 65 van ser les dues primeres que les hi va comprar el mànager, no les van comprar ells. Va anar el mànager a la botiga, va dir, dues guitarres iguales. Pues mira, ara són Blauzel, pues mala sort, Blauzel. Se les va agafar i se les va endur i les hi va donar. Home, una sí, a cada un.
A mi també em hauria semblat que era una mica de mala sort. Sí. Blauzel, però vaja.
Podem escoltar ara, per exemple, un tema dels Yardbirds.
Un grup dels 60s.
Exacte, concretament 65-66, concretament aquest tema. I aquí podrem sentir jazz bass i podem sentir Stratocasters i Telecasters.
Autèntiques de l'època bona.
Sí, exacte. Aquestes, evidentment, per tocar-les als 65 es havien d'haver comprat abans. Per tant, com a mínim eren del 64.
Doncs vinga, Yardbirds. Quin guitarra portaven en aquesta època? O en aquesta cançó, millor dit, perquè aquí... pels Yardbirds ha passat Jeff Beck, passat...
Sí, en aquí era el Beck.
El Clapton...
Aquí era el Jeff Beck amb una Telecaster.
Amb una tele.
Sí, cosa curiosa perquè ell sempre s'ha reconegut com usuari d'Strato. Però als principis és igual que el Jimmy Page. El Jimmy Page de Led Zeppelin també se l'ha conegut sempre per portar la Les Paul. La guitarra Les Paul,
sí.
Va començar amb una Telecaster, com tothom, perquè a més era una guitarra barata, fàcil de desmuntar, era una guitarra... pels americans era una guitarra de pobres, per ells.
Això, eh? Això fins i tot ho he sentit a dir aquí, a casa nostra, no? I, bueno, la Fender era la versió barata de Gibson.
Exacte, quan tu veies una Gibson, per exemple, una 335... que era la guitarra de caixa, doncs, diguem, semblant a la que ha portat el B.B. King, perquè la gent ho reconegui, no és la mateixa, eh? La Lucille és una altra guitarra, però la 335, la forma, diguem, el tamany i tot això és el mateix. Llavors, el nom del model, 335, de què cony ve?
Pues
de lo que valia.
Ah, sí?
Era el preu.
$335.
$335 valia una guitarra Gibson, que a més, cosa curiosa, quan van fer la SG, la guitarra de caixa massissa, la famosa SG, la que porta els de...
Bueno, la primera que portava Santana, la que ha portat també el Pete Townshend,
d'Escloop. Sí, doncs la SG vol dir Spanish Guitar.
Hosti, si no té res...
És igual, la guitarra, com que representa que és espanyola, doncs quin nom li posem a una guitarra? Pues una Spanish Guitar, tu, i ja està, de moment anem tirant. I va quedar la SG com a model de guitarra.
Ei, estem parlant de Fender, eh?
Sí, canviem. Bé, Estem al 68, en comença la psicodèlia, i els de la CBS no se'ls ocorre una altra cosa que fotre les guitarres amb un acabat que es deia Paisley. Paisley vol dir disfressat. Llavors van agafar les guitarres i, en vez de pintar-les, el que li feien és que li fotien un paper que semblava un paper pintat de la paret,
sí,
que feia com unes llàgrimes i unes coses, una cosa molt,
molt
de l'època del psicodèlic, i les envernissaven a sobre. O sigui, l'acabat no era pintat, sinó que era paper, i se li posava l'acabat, diguem, a sobre, que no era vernís, era primera nitrocel·lulosa, i després ho van anar a passar al poliuretà. El polièster ve molt després amb les guitarres mexicanes, però de moment van deixar estar lo de la nitrocel·lulosa, perquè era molt, molt lent de fabricar. Pensa que una guitarra de nitrocel·lulosa porta unes 7 o 9 capes. Cada capa tarda 15 dies a secar. O sigui, per pintar una guitarra estaven 6 mesos. Clar, això els de la CBS van dir: senyors, busqueu un altre mètode, que aquest no va. I van trobar el poliuretà. El poliuretà s'asseca en un dia. O sigui, ja no s'ha de fer cap altra capa. Amb una capa n'hi ha prou. Poleixen i cap a casa. Bueno, apareix la Montego LTD. Aquestes, la Montego i la LTD, a l'any 68, són unes guitarres que era la continuació del Roger Rosmezel, perquè ja havia cremat lo de la Coronado, que es continuava fabricant, el que passa que amb escala molt petita, i va fer una Montego aprofitant també que Gibson anava a la baixa, i va fer una guitarra de caixa que era pràcticament una rèplica de la L5, la L5 de Gibson, que és caixa ampla. La 335 és caixa petita, la L5 és caixa ampla. I llavors van fer la LTD, que s'assemblava molt, una amb l'altra eren bastant iguales, però eren dos models diferents. Llavors entrem a l'any 69, i aquí és on sí que hem de parlar del Jaumet, del Jimi Hendrix.
El Jaumet?
Sí.
Què és aquest?
El Jaumet.
De la cantó.
Sí, el Jaumet, el Jimi Hendrix. Aviam, arriba l'1 de Woodstock, i aquí hi ha una anècdota molt bona per explicar. Bueno, que sàpigues, que sapigueu tots plegats, que Hendrix va cobrar $18,000 per tocar a Woodstock. La llàstima és que amb ell li va tocar l'últim dia, que va ser el dilluns, al dematí. Com que ja havia plogut, ja hi havia tota aquella fangada, ja havia passat i tot això, la gent va desaparèixer. Total que quan va tocar el Jimi Hendrix hi havia la meitat de la gent, de les 400.000 persones que hi van haver el primer dia, i el segon fins que va començar a ploure, podem van quedar unes 60.000 o una cosa així. No saben exactament els números, perquè com que no hi havien entrades, perquè la gent es va colar, els organitzadors van perdre de la ratlla dels $2,500,000, i que ho van recuperar venent els drets de la pel·lícula, cuidado, o sigui, no hi han perdut res, simplement que no hi han guanyat res. Però van vendre la pel·lícula, em sembla que va ser precisament a la CBS, li van vendre la pel·lícula de Woodstock, o sigui, totes les filmacions oficials que van fer ells en allà, i els altres van muntar una pel·lícula, que surten la majoria dels que van actuar a Woodstock. Però el Jimi Hendrix va cobrar 18.000 euros, és el que va cobrar més de tot el festival. Llavors, el Jimi Hendrix tenia una cosa molt curiosa, que quan acabava l'actuació no s'enduia mai la guitarra. Sempre hi havia algú que li havia d'agafar la guitarra i endur-se-la. Evidentment, els amplificadors, tot això, ja se'n cuidava els que en diuen pipes.
Sí.
Els que hi muntaven l'actuació, aquests ja s'enduien els amplificadors. Però les guitarres, els instruments, se'ls enduia cada un el seu. I com que el bateria, se li enduien la bateria els dels amplificadors, acaba el concert de Woodstock, el Hendrix deixa la guitarra sobre l'escenari, amb un suport, allà la deixa allà sobre, i aquestes coses, que el bateria diu: saps què, que no es perdi la guitarra, l'agafa i se l'emporta a casa seva. Es va endur la guitarra a casa seva. Aquesta guitarra va estar 25 anys tancada a casa del bateria aquest.
I ningú ho sabia.
Ningú ho sabia, tothom va decidir que es havia perdut, que aquella guitarra es va perdre en l'escenari, algú se l'havia endut, alguna empresa de mudances, etc, etc, etc. Total, que aquesta guitarra apareix i simultàniament apareix el Paul Allen, el soci del Bill Gates, que estava muntant el Music Experience de Seattle, és un museu del rock and roll. Hi ha totes les bateries del Ringo, estan totes en allà, hi ha tots els vestits de l'Elvis Presley, la majoria estan tots en allà, hi ha tota la roba que duia el Hendrix, està tot en allà, perquè és un museu, diguem, en el noi de casa, no? Era de Seattle, doncs fotem-li un museu en el Hendrix, però no diguem museu Hendrix, diguem museu del rock and roll. Experience Music Project, això és l'EMP. Bueno, surt el Paul Allen i diu, bueno, jo la vull, aquesta guitarra la vull, perquè és clar, es van enterar que l'havien trobat en un armari, no sé què, amb les cordes originals del dia del bolo. Cuidado. Tot rovellat, eh? Un desastre. Però ho van trobar. Bueno, total, que pim-pam, pim-pam, el nano aquest de la bateria, bueno, com que tenia una mica de remordiment, el que li va fer va ser vendre-li a la germana del Hendrix. I la germana del Hendrix, a la vegada, l'estava venent en el Paul Allen. Sembla que $2 milions tenen la culpa. Aquesta guitarra està en el museu Experience Music Project. I en un moment determinat, els de Fender van decidir fer una rèplica d'aquesta guitarra, que no era fer-ne una, sinó que era fer-ne quatre. Una perquè la germana del Hendrix els hi deixés l'original per copiar-la. Com a agraïment, van dir, ja te'n farem una i te la regalarem. Aquella guitarra se'n va anar a l'Experience Music Project, i llavors una es va quedar en el Museu Fender i l'altra es va subhastar per fins benèfics. Total, que aquesta guitarra ha quedat així. L'original està a l'EMP i les altres tres còpies, una està al museu, l'altra està venuda amb un particular que ningú sap qui és, tot el diner es va donar a beneficència i l'altra es va regalar a la germana del Jimmy. Això com a cosa del 69 de Woodstock. En aquella època Fender presenta el Swinger, aprofitant els recanvis. La Swinger era una guitarra que no havia d'haver existit mai, però com que tenien peces sueltes de coses vàries, van arribar a muntar una guitarra. I a partir d'aquesta guitarra en van muntar, no sé com, unes 3.000 del material que tenien sobrant d'altres sèries. O sigui, tot era de recuperació i van crear la Swinger. La Swinger aquesta es va vendre en aquella època i prou. No s'ha reeditat, no s'ha fet res amb aquesta guitarra.
Jo no sé ni quina és.
No, és una guitarra no massa maca. Sembla com una Bronco. La guitarra Bronco, que era molt senzilla, era per estudiants. Només tenia una pastilla i tal, i era molt senzilleta, i bueno, s'assemblava a la Mustang, però era una mica més austera encara. O sigui, més austera que una Mustang, ja pràcticament ja quasi bé, ja no hi van cordes. Després van fer la Maverick i una que es deia Custom, que la van fer amb 12 cordes. Que la pala de dalt, a més de ser la típica pala de Stratocaster i tal, sí, era una pala que era com el final d'un stick de hockey. O sigui, així.
L'he vista.
Doncs aquesta és la Custom, que duia les famoses pales stick. Es deien stick perquè semblaven
un stick de hockey.
Bueno, arribem al 70 i apareix la Telecaster Thin Line, la primera Telecaster buida. Buida, però només mig tros, perquè l'altre mig no es pot buidar, que és on hi ha tota l'electrònica i tal, i tot això no valia la pena buidar-la més. Però la van buidar de la meitat cap amunt, i li van fer una F.
Sí, la típica...
La típica F de les guitarres Gibson, aquelles dues Fs que va una dreta i una esquerra.
Bueno, també porten cellos o altres instruments d'aquests.
Sí, és les Fs dels cellos i els violins. Tots els violins van amb les Fs. Bueno, total, que van fer una Telecaster amb mitja caixa buida i li van dir la Thin Line, o sigui, línia prima.
Prima, sí.
Sonava diferent, realment, sonava diferent. Això es va fer el 69, però va aparèixer a la venda el 70. Llavors van fer el primer baix sense trastes, o sigui, amb el diapasó com un contrabaix, que era un precision bass, i van fer un baix per nens que comencen a estudiar d'escala curta, que era més petitó, i es diu Music Master Bass. Encara existeixen, n'hi han de quan els van fer, però tampoc no s'ha reeditat pràcticament. Però
els baixos els comencen a fer aquesta època, en els 60 o 50?
No, sempre l'han fet. Sí, el 51 comença el primer baix, que és el que porta l'Sting. L'Sting porta un Telecaster Bass, que aquest baix va tenir dos noms. Va tenir el nom de Squire i va tenir el nom de Telecaster Bass. era, bàsicament era el mateix. El que passa, que depèn de l'època i de com el feien, li anaven canviant el nom. Però vaja, realment és un Precision Bass 51. Aquesta és la seva denominació exacta. Bueno, llavors, al 71 apareixen la famosa barra Bullet, que ningú la vol, que és aquella barra que surt per dalt de tot de la guitarra, una barra de ferro que sembla una bala, que és per torçar el diapasó, fer-lo més corbat o menys corbat.
Buf.
Sí, és una barra de ferro petitona, del tamany d'uns 3 centímetres, que sobresurt de la guitarra. I això surt així perquè el que de CBS que es cuidava en aquell moment d'encarregar aquestes barres de ferro, ferro o acer, és ferro i acer, en el fabricant que les hi feia, perquè evidentment això Fender no ho fabricava, es va equivocar de mida. I, esclar, com que va fer una comanda de 100.000 unitats de barres, van sortir 100.000 barres llargues. I van dir, ara què fem? Perquè abans la barra s'ajustava per baix, pel taló del màstil, pel cul, diguem. I això ho van girar-ho perquè fos més fàcil, que no s'hagués de treure el golpejador i haver de treballar allà per tensar o destensar el màstil. Fem-ho per dalt. La idea era fer un forat i a dintre, amb una clau, arribar al cargol. Però com que el van fer una barra llarga, aquesta barra sortia. I és les famoses sèries Bullet, que no les volia ningú.
No, perquè quedava com llets, no? Això.
Sí, sí, clar, era un gazapo i paral·lelament, en el 74-75 desapareix, més ben dit, un cargol del màstil. Els màstils s'aguanten amb una xapa i 4 cargols.
Sí, senyor.
Doncs en aquella època van dir, goita, fem, per dir alguna cosa...
Per estalviar o què?
Fem 200.000 guitarres a l'any. Si canviem la pintura, canviem no sé què, i li traiem un cargol a cada guitarra, ens estalviem no sé quants mils de dòlars. Hosti. Per tant, van fer unes xapes triangulars que duien un cargol a baix i dos a dalt, en vez de tenir els 4 cargols com és precedent, no? I bueno, doncs tots aquests invents van començar també en l'any 66 a posar el que se'n diu la pala, on van les clavilles, van fer la pala ampla. Per què la van fer ampla? Molt senzill, perquè començava la tele. I els músics es veien per la tele. Per posar la marca Fender en gran necessitaven fusta.
Sí, per això l'Estrato porta la pala més ampla.
L'Estrato del 66 en amunt fins al 80 porten la pala ampla. Per la publicitat. I el nom de Stratocaster, que normalment són unes lletres petitones que es veuen quan tu mires en directe, a la tele no es veia que deia Stratocaster. I van canviar les lletres i van fotre unes lletres de quasi d'un centímetre d'alçada que diu Stratocaster. I Telecaster, evidentment. Però en l'Estrato li van ampliar el tamany de la pala per posar la marca ben visible i el model. Això va ser la gran aventura de CBS.
De CBS, hòstia, els cracs aquests.
Sí, sí. Bueno, el 72 continuen sortint les mateixes sèries de guitarres perquè no en tancaven cap, totes anaven fent. El 74 apareix la placa dels tres bisos. El 75 s'inventen la primera guitarra metàl·lica, que no es va arribar a vendre mai. Es deia Rhinestone, tal com es diu, Rhinestone, que era una guitarra llaurada, o sigui, era com una xapa de bronze, llaurada, i feia com unes flors, i, en fi, era molt maca, poc pràctica, però era molt maca. I em sembla que només en van fer una, la del prototipo, la Rhinestone, però va marcar època. Aquesta guitarra va marcar època, diguem, en aquell moment del disseny, que ja estaven pensant en que, cony, hem de fer coses diferents de la competència. En el 76 surt la Starcaster, que torna a ser una guitarra de caixa, paral·lelament a les Telecasters, les Stratocasters, Jazz Bass, Precision Bass, etcètera, etcètera. I el 77 ve el famós acabat Antigua. Això de l'Antigua és un sombrejat que és verdós clar al mig i negre al fondo. I això fa com un degradat de color que volien imitar el que són els violins antics, que tampoc són així, però bueno, algú va dir, i si ho fem així per variar? Perquè sempre el sombrejat sempre el mateix, era negre, vermell i groc. Això era el sunburst de sempre, ha sigut amb tres colors. Va començar amb dos colors, un negre i un groc. Però hi van incorporar el vermell al mig, que quedava més bé. I al final, amb això de l'antigua, van decidir fer-ho tot verd clar i negre.
I sentim una miqueta de música.
Sí, exacte.
Com sonava la Fender al 65, també, aquesta peça. Vinga. Dels...
Aquests són els Kings.
Dels Kings, que ens ha seleccionat.
Sí. Aquesta, fixeu-se, amb la sequetat de la pastilla d'aguts. Escolteu-la.
Jo sempre li hagués fet als Kings que tocaven amb una Gibson, però...
No.
Fender.
Fender. Kinger. Això és una Telecaster.
Canya.
So I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing.
Really Got Me, autèntics Kings, d'aquí sempre s'està dient que tornen, i sembla ser que sí, que faran un concert, tots ells, els originals, vaja, els dos germans, Davis.
Sí. Bueno, aviam.
A veure què passa.
A veure. Total, que amb tot això ja estem al 78. A l'any 78 és el que és, teòricament, és l'inici del punk. O sigui, el punk poder tenia més anys, però quan es dona a conèixer d'una manera més, diguem, generalitzada i de més, és sobre el 77-78.
Sí, senyor.
Total, que comencen a aparèixer Telecasters, Mustangs, Mustang Bass i Jazzmaster, que aquestes guitarres són les que s'han afincat, per exemple, els d'Oasis. Oasis, el Kurt Cobain, anava amb una Mustang, que era una guitarra barata. És que la seva idea era fer música amb material barato. Això era una espècie de sino que duia l'home aquest. Total, que això fa escola, i tot el tema de garage music i punk i tot això van amb guitarres molt econòmiques.
I dura fins avui en dia, eh?
Exacte, no, encara ara s'han reeditat aquestes guitarres. Fender està fent reedicions de la Mustang, del Mustang Bass, o sigui, del baix Mustang, que el feien una versió que es deia Competition, que duia una ratlla, diguem, el baix era blau marí, i portava una franja ampla blanca i dues més petites a dalt i a baix. O sigui, hi havia tres ratlles, la del mig era més ampla.
Uh-huh.
Era la sensació del Mustang Cobra, el cotxe, que portava aquella ratlla blanca al mig amb les dues al lateral. Bueno, total, que el Frank Zappa apareix en una revista amb una guitarra del Hendrix cremada, justament el 78. Una festa que va fer amb un ranxo que l'home tenia allà a Los Angeles, i va anar el Hendrix a fer una festa, al final van acabar cremant la guitarra, i aquesta guitarra es va quedar morta a dintre dels restos cremats de tot aquell paller que ho van cremar-ho tot, es va quedar allà, i va estar-hi molts anys aquesta guitarra allà. I per lo que sigui, un dia, fent neteja i obres i tal, pum, apareix la guitarra del Jimi Hendrix cremada, que la té, ara actualment la té el Dweezil Zappa, que és el seu fill, la té en propietat.
Però això apareix 10 anys després.
10 o 15. No se sap exactament quan apareix, però el cas és que apareix, la netegen, l'arregla algun
luthier,
tècnic, algun luthier, el que sigui, l'arregla, la posa en marxa, però no retoca el cos. El cos està cremat. I tal com està cremat, van muntar la guitarra. I bueno, total que aquesta guitarra, quan es va morir el Frank, va passar a mans del Dweezil. El Dweezil va intentar vendre-la amb una subhasta sobre el milió de dòlars i no ho va aconseguir. O sigui que la gent sí que s'ho creuen, que era del Hendrix, que la va cremar en aquell festival particular, però no es veu que no n'hi ha prou amb que aquesta guitarra valgui un milió de dòlars. Total que la continua tenint el Dweezil Zappa. Molt bé. Llavors, estem a l'any 79. L'any 79 és un any bastant important per Fender, perquè fa 25 anys que va fer l'Stratocaster. Llavors, és clar, aquests 25 anys d'Strato s'han de celebrar d'una manera o altra. Total que decideixen fer una versió que es deia aniversari, que només tenia dos colors, o era platejada o era daurada. Amb la paraula aniversari, en la banya llarga, diguem, de davant, allà deia aniversari, però no deia 25, que era realment era el 25 aniversari, però no deia l'any, deia només aniversari, model aniversari. Bueno, fan la guitarra i per allà dintre, algun que sabia de què anava, va dir, escolta'm, no tornem a fer la guitarra aquest aniversari, no la tornem a fer com les fèiem abans, amb tres tornillos, amb el bullet, amb la pala ampla, no, recuperem la guitarra, recuperem l'Strato. I la van fer amb pala petita, o sigui, la pala normal d'un Stratocaster, diguem, fins a l'any 65, que totes fins a l'any 65 són pales normals, i li traiem l'1 del bullet i li traiem els 3 cargols i n'hi posem 4. No tornem a caure en l'error. Bueno, i ho van fer així, i efectivament es va vendre, aquella guitarra es va vendre. Jo ho recordo perquè ja em venia en aquella època.
Platejada i daurada.
Platejada o daurada, sí, només hi havia dos colors. Era el model aniversari, era exclusiu. I bueno, amb el seu estuig i tot plegat. El cas és que es van donar compte que al cap de 10 o 15 anys es començaven a esquerdar l'acabat.
Uf.
Sí. Saps aquests llacs que ensenyen que havien tingut aigua fa molts anys,
sí, sí,
i està al terra tot trencat, que semblen uns baldocines d'aquell?
Sí, sí, sí.
Doncs així es quedaven les guitarres. No n'hi ha cap que hagi superat els 15 o 20 anys. Llavors, la gent que les té ara, les té quartejades. Encara que no ho sàpiga, a la millor si vostè està escoltant aquest programa i té un aniversari del 79, vagi-la a mirar, veurà que està quartejada. No n'ha superat cap, ni una. Totes es van quartejar, totes les guitarres. I bueno, era un defecte de la barreja de la purpurina daurada o platejada amb la nitro i tot el que hi posaven entremig, el tin perquè semblés plata o or. Hi havia algun efecte en aquests components que amb molt temps, ja dic, entre 10 i 15 anys, passaria això, però no ho sabien fins que va passar. Bueno, tot el que és un detall a tenir en compte quan vegis una guitarra que te l'ofereixen i diuen, goti, és un aniversari del 25 anys de Fender, del 79, amb la pala normal, amb quatre avisos, en fi, tot ben fet, no? Però tota quartejada, no és que sigui aquella, no? És que són totes.
Totes.
O sigui, no hi ha res a fer. Bueno, tot el que això era un detall curiós que van passar. I en aquella època apareixen unes guitarres que es deien Lead, les Lead, la solista. La Lead 1, Lead 2 i Lead 3 apareixen justament en aquella època i duren molt poc. Són guitarres que duren una temporada o dues, o sigui, un parell d'anys. Es van fer, eren guitarres maquetes, petitones, i representa que estaven bé de preu. Però en els anys que va passar això, que era 79-80, la fàbrica ja començava a fer, diguem, aigües. O sigui, ja començaven a no saber on eren.
Però era CBS, encara.
Sí, sí, era CBS. Inclús els més vells de la fàbrica, que havien treballat amb el Leo Fender i encara estaven treballant amb CBS, Ho deien, diuen, és que jo he parlat amb molta gent que coneix a botiguers i m'estan dient que ningú vol les guitarres, que les tornen, que fan una comanda de 10 guitarres en tornen 6. Ho estem fent molt malament. Re, tu, deixa estar. Tu deixa estar, que si no les volen aquests, les voldran uns altres. Amb una prepotència i una supèrbia que els havien inculcat de que el producte era el millor que hi havia, i que eren americans, i que eren els millors, i que som els que en venem més, som els que en fem més, no sé què, els més bé de preu, i que amb un tornavís es pot desmuntar tota la guitarra, bueno, tots aquests arguments. Si no la volen, és igual, la vendrem amb una altra. I aquesta era la prepotència que tenien en aquell moment els de CBS. Que deia, no hi problema. Diu, a nosaltres no ens en tornen cap de guitarra. Diu, per què ho dius això? Diu, no, perquè ho tenim prohibit que ens les tornen.
Sí,
o sigui,
clar.
Quan enviem 20 guitarres amb un proveïdor, se les queda sí o sí. Diu, bueno, i si no les volen per lo que sigui, perquè s'han... No, que se les venguin. Nosaltres hi hem fet el que havíem de fer, fer les 20 guitarres i vendre-les amb aquest senyor. I aquesta va ser un dels errors de CBS, que estaven muntats en el dòlar. Ja feia en el 75, aproximadament, ja van començar a guanyar només $1,000,000 cada mes. Això és una ruïna per a una fàbrica com el que volia ser Fender. Llavors, què passa? Que quan arriben els anys 80, comencen a fer acòpio de material perquè ja es veuen a venir de que allò durarà poc. Els de CBS ja tot el dia estaven a Nova York, ja no estaven a la fàbrica, o sigui, la fàbrica ja, per dir alguna cosa, anava...
La fàbrica, perdona, era...
A California.
California.
Corona. Bueno, Corona no, a Fullerton. Aquests estaven a Fullerton. Fullerton... diguem, està més a la vora de Los Angeles que el que està ara Corona. Corona està més a la punta i Fullerton està com al mig de Los Angeles, que és, havia sigut un poble que va quedar absorbit per la urbe. Tots els condados aquests que ells tenen, tot això són ex-ciutats. I Fullerton estava com en el mig de lo que ara són Los Angeles, està allà al mig, Fullerton. I bueno... la factoria continuava allà, però esclar, ja els directius ja començaven a no aparèixer, o sigui, ja només estaven a Nova York i decidint des d'allà i tota aquesta sèrie de coses, i és clar, la fàbrica ja anava de mal en pitjor. Total, que apareix un senyor de la CBS que els hi diu que hem de fitxar a gent molt bona. I on està la gent bona? La gent bona actualment, estem parlant de l'any 80, actualment la gent bona estava a les factories japoneses dels Estats Units, que eren les de Yamaha, exactament. De les factories de Yamaha logren fitxar el William Schultz, que va ser el CEO, que en diuen ells, o sigui, el director general,
sí.
I van fitxar el Dan Smith. Dan Smith era un senyor que es va morir ara fa poc, em sembla que fa 5 o 6 anys, o 4 anys que es va morir... El Dan Smith, ara no ho recordo, no tinc la data exacta. Aquest havia treballat abans de que el fitxés Yamaha, havia tingut un taller de reparació d'amplificadors i guitarres. O sigui, en sabia molt. El fitxa Yamaha, per la seva línia de producció i tal, cada 2x3 a Japó, en fi, amunt i avall. I quan arriba un moment que aquest de CBS decideix que té que ser el Dan Smith, doncs el fitxen. Suposo que a base de diners el van fitxar. El tio entra dintre la fàbrica i el primer que diu, aviam, on està el control de qualitat aquí? Diu, sí, tenim tres operaris que són el control de qualitat. Bueno, doncs vull parlar amb els tres operaris. Parla amb els tres operaris i tots li deien més o menys el mateix. A la pregunta de quins problemes teniu, o sigui, quin percentatge de... Per exemple, per 100 guitarres, quantes n'hi han que van malament? I van dir, diu, unes 3. O sigui, el 97% està perfecte. Bueno, ell va prendre nota i es va creure el que li deien. Amb aquestes, que se'n va al magatzem, ell i el John Page, que també venia del carrer però era molt bo fent guitarres, se'n van al magatzem i agafen 800 guitarres iguales, que hi havien com 2.000 guitarres parades en el magatzem per anar venent. agafen les 800 guitarres, es miren el paper de lo que havia de complir cada guitarra, els van agafar una a una, tot un fi de setmana, tres persones, fent això, amb el Dan Smith a davant, o sigui, ell
supervisant
tot, i diu, de les 800 guitarres, només se n'han salvat 16.
Hòstia.
800 guitarres, 16. O sigui,
els de qualitat al carrer.
Home, els de qualitat, evidentment, no. De moment no, perquè ell no tenia el poder encara, perquè el acabaven de fitxar. Però bueno, ja va dir, senyors, aquí tenim un mort, però que no us el podeu imaginar, eh? I els de CBC anaven tirant pilotes fora. No, però encara va fent, això encara va marxant. I bueno, molt bé. Amb tot això, estem a l'any 82-83, que això ja són els anys on el Dan Smith, aquest, decideix retornar a l'Stratocaster original. Però pensa que entremig hi va haver-hi un efecte que era l'efecte Japó. L'efecte Japó, en aquell moment, estaven sortint moltes còpies fetes per factories japoneses que en sabien un rato, i feien còpies quasi tan bones com l'original. No ben bé, faltava molt poc, però eren còpies que es podien aprofitar. Una d'elles era la Greco. Greco feia unes guitarres que les veies i ploraves. Deies, ostres, el que fan els americans ara, estem parlant de l'any 81-82, el que fa Greco, o el que hi fa Ibanez, perquè Ibanez va néixer fent còpies. Còpies del Weiss Rickenbacker, còpies de la Les Paul, de la Telecaster i l'Stratocaster i l'SG. O sigui, feien 5 models...
És quan millor surten les coses, quan copies.
I amb tot això, anaven tirant una fàbrica endavant a Japó, que venia a Japó el que no està escrit, i el resto que els hi sobrava ho exportaven. I això arribava a les botigues d'aquí a Espanya, arribaven les Greco, les Ibanez, tot això arribava. Bueno, total, que parlen amb els de CBS, i els de CBS, volguem dir, cuidado, està arribant això, eh? O sigui, estan fent guitarres còpia més bones que les nostres. Hem de fer alguna cosa. Anem-se'n a Japó a fer guitarres. I se'n van anar a Japó a fer guitarres. Neix la famosa Squire i neixen les Fender Japan. La Fender Japan, que duia la marca Fender, que era, curiosament, eren les úniques guitarres que les pintaven amb un barco. I saps per què les pintaven amb un barco?
No.
Perquè amb un barco no hi ha pols.
Ostres.
Ah, amigo, amb un barco no hi ha pols. Allà les pinten i les deixaven assecar al carrer, al fora del barco. No s'embrutaven. No hi havia pols. Clar, fantàstic. O sigui, les acabem, les pintem en el barco i les tornem a portar. Clar, els acabats immaculats, perfectes. Bueno, això ho feia Greco i ho feia Nippongaki i tota aquesta penya. Llavors, amb tot això, l'empresa estava perdent reputació. O sigui, Fender el 82-83, inclús ja no servien ni guitarres perquè la fàbrica s'estava desmantelant sola, perquè s'estaven quedant atreçats durant moltíssims anys, uns 20 anys, que és el que la va tenir CBS, no es va invertir pràcticament res en la fàbrica. O sigui, tot el benefici que hi havia de la venda de guitarres, amplificadors i tal... Evidentment es pagava en els treballadors,
sí.
Els impostos i tot el que es havia pagat, però no retornava aquest diner, no retornava amb millores a la fàbrica. I la fàbrica es va anar quedant atreçada. Esclar, quan van venir els japonesos, van dir, senyors, això és
una merda.
No, això està xupat, vull dir, això muntem una fàbrica aquí i ens els mengem vius amb aquesta gent. Que no ho veus? Que encara... Mira, hi havia un sistema de fer forats en les guitarres, forats per collar els bisos del golpejador i els forats pels bisos de darrere del màstil i tot això. Això, evidentment, es fa amb broques, que són unes broques que normalment, si has de fer quatre forats iguals, ja baixen quatre broques i fas quatre forats. Doncs pues en Fender no. En Fender baixava una broca d'un. Feia un forat, feia l'altre forat i l'altre forat. Quan acabava de fer aquests quatre forats, que eren grossos, se'n anava a fer els petits amb una altra taula. O sigui, no estava reconnectat. O sigui, ell estava amb aquesta taula, feia aquests quatre forats, havia d'agafar el cos, anar-se'n com 10 metres cap allà, a fer els foradets petits, perquè allà hi havia la broca petita. Mic, 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 mic. I ara hem de fer el forat del jack, que és més gros. cap a una altra taula. Clar, tot això és un atràs actualment, i en els anys 80 també, que totes les factories japoneses tot això era automatitzat. L'operari tocava molt poca guitarra. Es tocaven quan es havien de muntar. Però mentrestant, fer els forats i tot això, ho feien màquines. Clar, Fender li va passar això. Va perdre el temps amb la idea de CBS. Hem de guanyar calés, l'altre ens importa un bledo. Total, ve l'any 85, amb tot això, arribem al 85, que ja entremig, el 82, 83 i algo de 84, apareix la famosa Smith Strat. La Smith Strat no és res més que la Stratocaster de l'any 62, que va ser la primera guitarra que van fabricar a Corona, a on estan ara, que van començar a fabricar el 85 finals. O sigui, del 85 principis que venen la fàbrica, fins al final del 85 no es produeix res perquè la fàbrica ja està desmantelada. Per tant, totes les guitarres que venia Fender al món eren japoneses. I algunes portaven el Made in USA. Això va passar, eh? Algunes portaven...
Tot i fetes a Japó.
Sí, fetes a Japó, però portaven el Made in USA, perquè no podien perdre prestigi. O sigui, què vol dir que jo compro una Fender americana i em vens una japonesa si teniu la fàbrica Fullerton? Sí, però la fàbrica està tancada, fill. Què vols que et digui, ara? Clar, no et puc fer una guitarra americana, t'haig de fer una guitarra a Japó, que te la faré jo, aniré a Japó, te la faré i te la vendré com a Made in USA. Això va passar. No amb totes, insisteixo. Una part s'ha detectat que són així. I per entremig, invents raros, una swinger, unes guitarres que no anaven massa enlloc, que es feien amb un racó de la fàbrica vella que encara quedava alguna màquina, però tot era obsolet, o sigui, tot el material era per llançar. Es havia de fer una fàbrica nova, però amb gent nova. Es havia de fer fàbrica i gent, perquè la gent que hi havia a Fullerton estava viciada. O sigui, havien arribat un moment que eren els reis del mambo, tot el que tu vulguis, però no sabem fer guitarres, que és la nostra feina. No sabem fer guitarres. Llavors, que les facin els japonesos. Ja les van fer. Fender Japó va salvar a Fender de la bancarrota. Això quedi clar.
Déu-n'hi-do. Miqueta de música. Hi ha que veure lo ràpid que ens ha passat el temps, però no volia marxar sense sentir aquest guitarrista lamentablement desaparegut fa molts anys, que tocava amb un Stratocaster que estava fotut una merda.
Sí, el problema que tenia...
Supercascada.
El problema que tenia aquest home és que suava àcid i feia malbé les guitarres de la seva pròpia suor. El Rory Gallagher.
Agustí... Agraeixo que hagis vingut.
Sí,
com és natural, ens ha quedat molta cosa al tinter.
Ui, tant.
I t'emplaço d'aquí un parell de mesos a fer una tercera part.
Sí, senyor, farem la continuació, que ens hem quedat parat més o menys sobre el 80. Doncs seguirem fins al 86, 87, que dona molt.
Doncs moltes gràcies, insisteixo. Gràcies també al nostre tècnic de so, Toni González. I a vosaltres, audiència, dilluns que ve us espero altra volta aquí a Ràdio Sabadell a les 9 del vespre. Bona nit.
Xocolata Express, a Ràdio Sabadell 94.6.